barbitúrico. Molt bona nit a tothom, benvinguts, ben retrobats una vegada més a Barbitúric, el programa de música rock de Sant Feliu de Codines, a una codinenca, el 107.2 de la FM. Benvinguts i ben retrobats, perquè avui sí, Xavi, bona nit.
Bona nit i ben retrobat per tu, que vas tenir vacances.
Sí, però per alguna cosa o altra sempre faltava algú.
Sí, sí.
I aquesta vegada doncs, comptem amb la presència dels dos artífecs, les dues mitges taronges d'aquest programa, amb la inestimable col·laboració del Pau Ibars amb el tema tècnic. El Pau el tenim per aquí darrere enxufat. Ens sent, ens està dient que sí. I avui doncs, amb un assessorament especial, un assessorament musical del... Li direm senyor Llop, no desvelarem la seva identitat, però ja us podem assegurar que bueno, és un bon fitxatge. No sé si estaràs d'acord.
Sí, sí, completament d'acord.
Tema música i friquismes i coses rares, que ens va molt.
Sí, sí, intentarem fitxar-lo ja cada setmana.
Farem la secció del senyor Llop, a veure què tal li sembla.
Pròximament.
Doncs vinga, comencem el programa d'avui. Ja passen no sé, una miqueta més de les 9, no sé ara exactament quina hora és.
3 minuts i mig.
Val, doncs per aquells que no estigueu veient el Barça, que sé que avui hi ha futbol, comencem el programa d'avui. Serà bàsic, perquè després d'un parell de programes molt, molt, molt intensos, gràcies al mega concert de la banda de rock per excel·lència, els AC/DC, doncs hem decidit afluixar una mica la mosca, que estem tots molt revolucionats. Xavi, quin disc ens acompanyarà avui?
Avui tenim disc convidat de Jester Race, un disc dels In Flames, dels suecs, del black metal, com heu pogut comprovar amb la superveu.
Sí.
I és un disc que ja té els seus anys, però que és molt recomanable.
És un dels discos que per aquells amants del black metal segurament el teniu a casa. Doncs bé, avui us portem noticietes, us portem concerts i ja us hem dit un bon assessorament amb alguna sorpresa musical. Comencem, si et sembla, amb una cançoneta. Què ens tens preparat?
Si et sembla, va quedar pendent la setmana passada de parlar dels taloners dels AC/DC.
Sí, The Answer, no?
The Answer. Mm. I vaig decidir que el solo dedicat era d'AC/DC, ja estava, i vaig prometre que parlaríem dels taloners. Si et sembla, arrenquem amb una cançó dels taloners i llavors us expliquem
en parlem,
quatre coses.
I arrenquem amb les notícies. Keeping me intact. Lock a door and load my gun. This time I'm fighting back. So take a look across your desk. You tell me why I'm here. You've been making all that money.
Agenda.
Doncs vinga, va, arrenquem. Abans per això, Xavi, instrueix-nos amb la teva sabidoria musical.
Us instrueixo.
Qui són The Answer?
Són The Answer. Més exactament, el Cormac Neeson com a vocalista, el Paul Mahon com a guitarrista, el Mickey Waiters com a baixista i el James Headley com a bateria.
D'on són aquesta colla?
Són irlandesos. Vale? Bueno, em sembla que n'hi ha un que es teniu casa, el broquet.
Bueno, sí, és l'infiltrat. Sempre n'hi ha algun.
Recents, són de l'any 2000, es van formar l'any 2000 i tenen dos discs d'estudi, el Rise, que va sortir el 2006, i el Everyday Demons, que va sortir el 31 de març d'aquest any, o sigui, el dia que estàvem escoltant-los.
Sí, exacte. Estrenaven disc aquell dia?
Estrenaven disc, sortia a la venda aquí a Europa, el disc, i la cançó estel·lar és la de Demon Eyes, que és la que haguem d'escoltar. Han participat en moltes coses. Se'ls ha atribuït un èxit aclaparador. Van vendre 30.000 còpies a Europa i 10.000 còpies en un dia a Japó del disc Rise.
Del primer disc,
ja us el portarem. I que, bueno, més que dir-vos que també tenen altres discs editats, com la Special Edition del Rise del juny del 2007, i van col·laborar també al Life at Planet Rock Christmas Party amb tropocientes
bandes
i ells estaven convidats, eh? I com a no han tingut una gira mundial per ells, però introduir que han sigut taloners de Deep Purple, de Whitesnake i d'Aerosmith, i aquest any taloners del Black Eyed Peas.
Sí, per aquells que aneu al concert del juliol a l'Estadi Olímpic, ACDC, recordem, torna a Barcelona el dia 7 de juliol, The Answer continuen com a taloners. Si no hi ha novetat,
en principi sí, la seva pàgina web es situa a taloners, és que fan tota la gira.
Acompanyen els ACDC. D'acord, doncs una banda, podríem dir, emergent, que bueno, nosaltres vam tenir el plaer d'escoltar en directe i que recomanem molt, molt, molt fidelment, eh? Una banda a tenir en compte i a seguir. Molt bé, doncs vinga, sin más dilación, comencem amb les notícies, eh? I farem un canvi brutal de registre perquè parlem de The Answer, una banda emergent, supercanyera, superguapa i que fa molt bona música. Una banda que, bueno, aquí el programa la tenim com ja una mica en decadència. Aquí tenim el nostre assessor que té una mirada assassina, però bueno, no direm res. Estem parlant de Bon Jovi. La banda Bon Jovi ha demandat una banda femenina anomenada Blond Jovi, i us explicarem el perquè. La demanda aquesta es basa en que el nom i l'antic logotip eren massa semblants i es podien confondre amb el logo de Bon Jovi i en els seus seguidors. Sembla ser que al final les noies de Blond Jovi han hagut de canviar el seu nom a Blond Jersey. El que sí que no han canviat ha sigut el nom. A veure que ens passen una nota aquí, un comunicat en el seu estil, però són els millors, les coses com siguin. Bueno, sí, és una opinió. Tenim una tercera opinió a l'estudi i això és molt perillós.
Això estarà molt bé.
és divertit, m'agrada. Opinió del senyor Llop, eh? Ell ja sabem que de tant en tant les va tirant, així en petites dosis per no fer mal. Doncs bé, tenim aquesta moguda amb els Bon Jovi, que com que sembla ser que de música van una mica escassos, han d'anar amb el tema polèmiques a part. Canviem de registre. Us vam parlar fa uns dies, abans de tota la febre AC/DC, del Sirenia, que tenien una gira per Espanya, però no tenien encara taloners confirmats. Doncs ja els han confirmat. Es tracta dels madrilenys Niobez, que cobriran totes les actuacions de Sirenia a Espanya, només en els concerts que facin aquí en el nostre país durant el mes de setembre. Per aquells que us vulgueu anar a veure, tenim dates confirmades. Comencen el 17 de setembre a la Sala Salamandra, a l'Hospitalet, el 18 de setembre a la Sala Nave 8, a Alacant, el dia 19 a la Sala Caracol de Madrid i el dia 20 de setembre al Cafè Anzoki de Bilbao. Per aquells que els voleu anar a seguir, teniu els Niobez i Sirenia, un altre gran grupet, bueno, que ja vam estar parlant fa 3-4 setmanes. Fins i tot us vam posar alguna peça No, em diuen que no. No, m'equivoco, m'equivoco.
Està pendent, està pendent.
Està pendent. Doncs bueno, cap problema. Què fem, Xavi? Continuem noticietes? Ens posem una mica de música?
Fem... Continuem canya.
Va, fem una pausa.
Continuem canya i... d'uns que podríem dir que s'inicien...
Sí?
El mestre de mestres, que sóc un super devot, ja ho he dit 25.000 vegades. Anem a una cançó de Joe Satriani,
yep.
Si et sembla.
Sí.
Del seu disc Super Colossal. La cançó es diu Super,
Super Colossal.
Colossal.
Endavant.
barbitúric. Trenquem motlles.
Hosti, nen, quina canya, no?
A tope.
Com hi van? Com hi van aquesta colla? Doncs vinga, va, de música, música trallera parlarem ara. Parlarem dels Manowar. I tenim un notición, per aquells que els seguiu de fa temps. Els Manowar han anunciat que el seu bateria original, en Donny Hamzik, no sé si ho pronuncio bé, més o menys.
Sí, sí, diuen
que sí. Tocarà amb ells a la seva pròxima gira de l'any 2009. En Donny va participar només en el primer àlbum del grup, el Battle Hymns, de l'any 1982. Com a pinzellada, ens han passat una nota que ens diuen que el baixista de Manowar, el baixista actual de Manowar, era Roddy del baixista de Black Sabbath, en Gisley Butler, vale, més o menys. Doncs això, el Roddy era el provador, l'afinador, bueno, el tio aquell que surt abans dels concerts, que tothom es fot a cridar perquè es pensa que és el que és i qui no és, que es posa allà a tocar i fot unes bestieses que t'hi cagues.
Però que ningú es pensi que no en saben,
no,
perquè
aviam,
en saben un ou.
A ACDC ens va passar, te'n recordes, oi? Que va sortir un paio, es va fotre a tocar la guitarra de l'Angus i vam dir, però si és més bo aquest que l'Angus. Perdó, per el que acabo de dir. Bueno. En fi, que això, que com a pinzellada del nostre assessor musical, el senyor Llop, el baixista de Manowar actual era Roddy del baixista de Black Sabbath. Vull dir que tela marinera. Parlant del Donny Hamzik un altre cop, no sabem si la seva tornada serà únicament pel tour o si hi ha més plans de futur, però clar, això ens planteja una pregunta. I és, què passarà amb l'Scott Columbus? Que és fins ara era l'actual bateria dels Manowar. Però bé, us mantindrem informats perquè no ens deixen res així al descobert. Vull dir que estarem al cas. Va, canviem una mica de tema, anem amb un altre tipus de registre. Us parlem d'en Gary Moore. Gary Moore doncs, té programada una gira per Espanya, però hi ha molts canvis al respecte, de les notícies que us vam anar donant fa un parell de setmanetes. A més d'alguns canvis de data, tenim doncs, una dada important, que és que el concert que tenia programat a Valladolid s'ha eliminat directament. I a la data on havia d'anar a Valladolid, la passada a Santiago de Compostela. O sigui, no deixa de quedar-se en el nostre país, però bueno, doncs hi ha uns quants quilòmetres de diferència. A més, també hi ha canvis amb les ubicacions dels concerts. Refiant-nos una miqueta de la pàgina web oficial de l'artista, de moment la gira queda d'aquesta manera. El 9 de maig toca a Pamplona. El dia 11 de maig, que és quan tocava a Valladolid, se'n va a Santiago. El 13, estem parlant del mes de maig, tots els futurs concerts són el mes de maig. El 13 a Salamanca, el 14 a Bilbao, el 16 a Granada, el 17 a València, el 20 al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, a Madrid, evidentment, i el 21 de maig, dins dels actes del Festival de Guitarra, toca a la sala annexa del Palau Sant Jordi a Barcelona. És un concert super, super, super recomanable. Com a pinzellada, avui estem assessoradíssims, avui és l'hosti això. Com a pinzellada, en Gary Moore ha tocat amb Dean Lizzy, amb Duken, i com a solista ha tocat blues, rock, bueno, entre altres estils, però es defineix entre aquests dos estils. Però com a bandes de rock, amb Duken i Dean Lizzy, vull dir que és un tio que també ha fet de tot. Però bueno, com a bon guitarrista que s'apreciï, vull dir, han de saber fer de tot. Canviem. Anem amb els Striper.
Tela.
Tela. Ens anem de Gary Moore a Striper. Això és com anar d'aquí, bueno, no sé.
Això és barbitúric.
És barbitúric, saco. Tenim data d'edició de nou disc de Striper. Murder by Pride és el nou treball discogràfic dels rockers cristians Striper, que sortirà a la venda el 21 de juliol a través de Big Three Records. Posteriorment, al setembre, la banda començarà un tour pels Estats Units per promocionar l'àlbum i el gener i febrer de 2010 començarà una gira mundial celebrant els seus 25 anys d'existència. Els concerts d'aquesta gira estaran dividits en dues parts. Una primera, on interpretaran els seus temes nous i en la que el Tracy Ferry serà l'encarregat de tocar el baix, i una segona dedicada a tots els clàssics de Striper, on tocarà el baixista original de la banda, en Tim Gaines. Gaines, perdó. Per una altra banda, la banda de Michael Sweet Jr. serà l'encarregada de talonejar a Stryper a tota la gira. Vull dir que tela marinera, si passen per aquí, és per anar-los a veure. És
un punt calent.
Sí,
punt calent.
Sí. Bé, anem a un notición. Bueno, un parell de noticions. Però abans posem una miqueta de música que ens hem d'anar preparant. Xavi, què
home, arrenques? Us deixo triar. Va. Canya o una mica tranquil·leta?
No sé. Avui la cosa està molt canyera.
Jo trio canya.
Va,
està
foli.
Clar. Doncs anem per Living Color amb la cançó de Cult of Personality. Sembla bé?
Som-hi, sí, cap problema.
Pues, tothom al cas, aquest no m'hem posat mai. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality, the cult of personality. We'll be right back.
escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com. Vaya tela amb els inflames, nen. Avui ens tens...
Són entrades acollonants. Són principis de cançons,
sí,
tot,
sí.
Eh?
Ens tens esbarats, eh? Bueno, va, per aquells que acabem d'escoltar Living Color, evidentment.
I perquè... aviam les notícies bomba. Estem tots esperant.
Bueno, primer us assessoraré una mica amb els de qui eren els Living Color.
Ah, perfecte.
Que aquí tinc l'enciclopèdia vivent aquí al costat, que és una màquina, aquest senyor. Aviam, els Living Color són originaris de Nova York. Venen del món del jazz i es podrien considerar els pares del funky metal. Em posa aquí que l'audiència i les ventes doncs, no els han fet justícia, eh? Perquè podrien venir a ser un estil de banda com els Red Hot Chili Peppers, per exemple. Fate No More. M'ho acaben de xivar, eh? No s'ha notat. Doncs bé, que aquests grups, doncs, no ho sé, potser perquè han sigut més mediàtics o s'han deixat veure més o s'han deixat caure per l'MTV o coses així.
S'han venut,
doncs, han venut molts més discos. Per aquells que els voleu seguir, doncs, Living Color està format per en Corey Glover a la veu, en Vernon Reid a la guitarra, en Matt Skilling al baix i el Will Calhoun a la bateria. Per aquells que vulgueu seguir a la banda a partir d'ara. Bueno, com heu pogut comprovar, és quasi una banda de culte. Vull dir que... El Loro.
Ja està nomenada com a banda de culte de Barbiturí. Una de les tantes.
Sí, sí. Una de les tantes. Vull dir, quasi...
Però entrar aquí costa, eh?
Sí. Si no, que li diguin a Bon Jovi. Bé, notició. Va, prepareu-se. Us sona Chicken Food? No riguis, Xavi, per favor. Que és molt seriós. Us sona Chicken Food? Sí? No? T'ho explico? Doncs vinga. Chicken Food és un nou grup format per Sammy Hagar, ex Van Halen o Montrose, Michael Anthony, ex Van Halen, Joe Satriani i Chad Smith, dels Red Hot Chili Peppers. Doncs ha confirmat que hi ha una única data en directe a Espanya, que serà més concretament l'1 de juliol al Palau de Deportes de Madrid. Ah! Aquí s'espatlla la notícia, però bueno, també s'hi pot anar, que Madrid ara amb el tren és un pim-pam. El fotut serà aconseguir l'entrada, suposo, però bueno.
I les peles, perquè és un pim-pam, però val 160 euracos, eh?
Doncs això, és un nou grup, aleshores l'1 de juliol ja haurà sortit a la llum el seu disc debut, que també es diu Chicken Food, encara que no se sap amb quin segell discogràfic s'encarregarà l'edició aquí a Espanya. Però bueno, Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani i Chad Smith. O sigui, quatre nanos que acaben de començar tots just, que no en tenen ni punyetera idea, saps? Vull dir que nois, el Loro, notición, això sí que és un notición, vale? Següent notició. Passem de Chicken Food, quedo sense veu ja de l'emoció. Chicken Food, passem a Spinal Tap. Anuncien concert. Atenció. El mitjà BBC News ha anunciat que la friki banda, i us explicaré després el perquè, Spinal Tap, està preparant una data el mes de juny per tocar en el Wembley Arena a Londres amb motiu del 25è aniversari de l'edició del film This is Spinal Tap. Vale? Ja us explico. Spinal Tap és un grup semifictici de heavy metal creat l'any 84 a partir del fals documental This is Spinal Tap, considerat per molts com una pel·lícula de culte. El grup existeix tant en la ficció, on els seus membres són els personatges interpretats pels actors de la pel·lícula, com en la realitat, on els mateixos actors han gravat discos com la banda homònima, tal qual. També fan una breu aparició, com a anècdota, en un capítol del Simpson que es titula The Otto Show. Vale? El nom del grup s'escriu oficialment amb dos punts, l'umlaut, sobre la lletra N per satiritzar doncs, l'ús de l'umlaut en el heavy metal, com per exemple grups com Motorhead, a la segona O, hi ha els dos puntets aquells. Sembla ser que es van basar la lletra N i per això doncs, han acabat afegint l'umlaut a la lletra N de Spinal Tap. Membres del grup, doncs mira, tenim el David Sanhubins o Michael McKean, digue-li com vulguis, a la veu principal, guitarra, i corus i baix. Vale? El Nigel Tufnell o Tufnell o Christopher Guest a la guitarra, coros i baix, i el Derek Smalls o Harry Shearer al baix i coros, de discografia. Què ens diuen aquí? Ens passen una nota. Nigel Tufnell imitada de Jeff Beck. Ah, sí? Doncs imagineu quin aquí... És que són molt friquis, de veritat. O sigui, es vesteixen de heavies quan no ho eren, saps? Vull dir, una cosa molt, molt, molt bèstia. De discografia tenim la real i tenim la fictícia. La fictícia hi ha un... Hi ha un fotimer d'àlbums, que no direm perquè són més de 30, poder. La real tenen el This Is Spinal Tap i el Brick Like the Wind. Vale? I llavors tenen els maxis, que són el Back From the Dead, el Christmas with the Devil o el Holiday Collection volum 3. Vale? Aquesta és la discografia que trobareu dels Spinal Tap. Però bueno, fictícia, el We Are All Flower People, el Silent Body Daily... Bueno, diversos. Vull dir que... Tela. Doncs aquesta banda farà un concert de tribut als 25 anys de l'edició de la pel·lícula This is Spinal Tap. Vull dir que pot ser una fricada tan bèstia. Llàstima que sigui a Londres i malauradament no hi podrem anar. Però bueno, i anem ja pel tercer notició. Els Scorpions. Una altra banda d'aquestes que acaba de començar. Hi ha un nou disc dels Scorpions. No tenen pensat retirar-se ni molt menys, sembla ser. Segons la seva pàgina web, el grup Scorpions, en Klaus Main i companyia, tornaran a l'estudi a finals d'aquest any per començar a gravar un nou àlbum que esperen treure a la venda l'any 2010. Fins que això no succeeixi, els Scorpions s'han embarcat en una nova gira de 40 dates arreu del món, que els tindrà ocupats durant gran part d'aquest any 2009. De fet, el passat divendres 3 d'abril van començar aquesta gira a Montbéliard, França. Vull dir que els tios... Canya per un tubo. 40 concerts, que es diu aviat.
Una gira mundial.
Una gira mundial, sí, sí. Però de les bèsties. Bueno, doncs va, tres noticions. Ens queden tres noticietes breus. Posem una mica de música entremig i acabem.
Anem cap a uns mítics. Si us sembla bé, el Rush.
Sí?
Amb una cançó que es diu The Spirit of Radio.
Doncs vinga, canya per un tubo.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Vinga, va, fot-li. Tu, quina canya avui de música de fondo. Ja,
és
mola,
un no parar,
ja.
És un no parar.
Ja està bé, ja està bé. Mal, els ACDC ens van anar escalfant, ens van deixar ben escalfadets. Va, Xavi, acabem les notícies d'avui. Me'n queden tres, dues de curtes i una de més llargueta. Les dues curtes tenen referència a dues gires. Dos grups. Un de més antic, un de més nou, però els dos no deixen de ser dos grups, amb lletres majúscules. El primer és Sonata Àrtica. Gira espanyola de dels finlandesos Sonata Àrtica, que han confirmat de moment dues dates en directe aquí a Espanya. Són les següents. Novembre, eh? Estem parlant de novembre, o sigui, encara queden dies, però bueno, poden canviar moltes coses, però ja les confirmem des d'aquí. 27 de novembre, Barcelona, Sala Rasmatàs 2, i 28 de novembre, Madrid, Sala Heineken, eh? Sonata Àrtica. I el segon grup, amb lletres majúscules, aquests vindran de gira al setembre, són els Status Quo, eh? Els veterans rockers Status Quo. Venen al setembre aquí a Espanya, el 4, més concretament, 4 de setembre a Madrid, a la Sala de la Riviera, el 5 de setembre a Bilbao, sala per confirmar, encara no ho tenen clar, sembla ser, i el 6 de setembre a Barcelona, a la Sala Rasmatàs, però aquesta vegada Rasmatàs 1. D'acordo? Vull dir, per tots aquells fans, cuidadín que venen.
Anem apuntant,
sí, que tenim la gent d'allà que ja no sabem on apuntar les coses. Però bueno, i anem a la notícia més llargueta. El passat dia 5 estàvem d'aniversari, malauradament. Complia 15 anys de la mort de Kurt Cobain. Es van complir 15 anys de la mort de Kurt Cobain. Sembla ser, diuen, que es va fotre un tret d'ell mateix, però no està del tot clar. La hipòtesi oficial continua sent força discutida i encara avui doncs, existeixen un mai acabar de teories sobre les circumstàncies de la mort del líder del moviment grunge. Les contradiccions que hi ha entre els grafòlegs a l'hora d'emetre judicis sobre la suposada nota de suïcidi de Kurt ha fet que passessin 3 dies abans el seu cos no va ser trobat a casa seva. La mateixa mare del Kurt Cobain afirma que el seu fill doncs, la va trucar per telèfon un dia després del suposat suïcidi. L'escassa quantitat de sang a l'escena, l'absència d'empremtes digitals de l'escopeta amb la que sembla ser que es va fumar el tret. O el mateix informe policial que recolza la teoria que el suïcidi doncs confirmi que la dosi d'heroïna que tenia el cos va ser... Bueno, seria quasi impossible que el mateix Kurt Cobain es mantingués en peus, ¿vale? O sigui, l'informe policial, doncs, els anàlisis clínics, sembla ser que tenia una dosi d'heroïna tan bèstia al cos que era pràcticament impossible que fos viu. Vull dir que molts diuen que va morir de sobredosis. No sé, la mateixa sobredosis que portava, doncs que pogués aguantar l'escopeta per suïcidar-se si aquest va ser el cas. No? Està tot com una mica tèrbol. No? Hi ha molta gent que pensa que va ser assassinat, no que va ser un suïcidi. Hi ha fins i tot webs dedicades bueno, a aclarir el cas, no? Com per exemple www.deathofkurtcobain.com o www.justiceforkurt.com, que són les que mantenen viva la flama sobre aquestes ombres que encara avui doncs, envolten el que va ser líder de Nirvana. Com era de suposar, doncs, s'han convocat centenars d'homenatges al voltant de tot aquest món de la figura de Kurt Cobain, del guitarrista de Nirvana, i ha vist la llum doncs, Cobain Unseen, que és l'enèsima biografia escrita sobre la seva vida. Però bé, que no acaba d'estar del tot clar. Encara hi ha gent que diu que no va ser un suïcidi, que va ser un assassinat, i que, bueno, que s'ha de fer justícia. Aquests mites, no? Que no moren mai. Però bé, en fi, aquesta era l'última notícia del programa d'avui. Evidentment n'hi ha més, però no dona per més i hem hagut de triar. Xavi, més música, va.
Música o fem... Arribem a l'extrem i fem envena.
Ahà.
Us fem una envena, va. I veiem què us sembla.
Enxufa-ho.
Amb vena!
Bé, no sé si aquí els més... Bueno, diguéssim que els viciats dels videojocs de fa uns quants anyets, això els hauria de sonar, eh? L'envena d'aquesta setmana... Bueno, de fet, moltes setmanes que no teníem una envena.
Sí, de fet, sí.
És una envena una mica fora de l'habitual.
Què és, què és?
Ja que us hem posat un tall de la cançó Epilog de John Petrucci. John Petrucci sí que us n'hem parlat molt.
Sí, tant.
Doncs és un tall de la cançó Epilog. I per què és coneguda aquesta cançó? Perquè és, diguéssim, de la banda sonora del videojoc Necronomicon de la Sega Saturn. De la Sega Saturn de fa 300.000 anys, eh? Pues, us volíem posar aquest tast perquè veieu que també la gent rockera, en aquest cas progressiva, també col·labora amb els videojocs.
També col·labora amb videojocs, com és un pedazo de videojoc com el que acabes de dir. Molt bé, doncs anem acabant. Queden 10 minutets. Comencem ja a recapitular a veure quins concerts tenim programats per aquesta setmana. Recordeu que la nostra setmana és de dimarts a dimarts. I n'hi ha diversos, eh? Aquesta setmana anem una mica més plens. Comencem el divendres. Divendres 17, a la Sala La Nau de Barcelona. Un quàdruple concert. Tenim els Ancient, els Godmog, els Lux Divina i els Decapitated Christ. Que dius, massa rock no ha de ser això, eh? eh? Però bueno, és igual, per qui li agradi, ja ho sabeu. Passem ja dissabte 18 d'abril a la sala Apolo 2 de Barcelona, els Bad Way i els Battle Duck. A la Rasmatàs 2, el mateix dissabte, tenim els Barón Rojo i els Tsunami, perquè és que els agradi el heavy d'aquí. Què més? El diumenge dia 19, a la sala... Encara no tenim sala, no? Està per confirmar. El que sabem segur que és a Barcelona, el Jeff Scott Soto. Eh? Pareu màquines, pareu màquines. Sembla ser que la nostra mente pensante de l'estudi no n'estava al cas i s'acaba d'il·luminar. Però bé, us direm més cosetes d'aquest senyor, segurament. Vale, deixem Barcelona, parlem de Sant Feliu, a l'Incivic Zone, sala del centre cívic, la discoteca. Sala La Caldera. Dissabte 18 d'abril tenim els Tropiezo, de Puerto Rico, a la Virgen del Pozo, de Puerto Rico, que no és cap secta, no ens espanteu, i els Rockbusters de Cardedeu, per trencar una mica tan Puerto Rico, tanta cosa rara. Ja ho sabeu, 11 de la nit, 5 euros, bona gent, bon ambient, bon lloc, entre cometes, podria estar una miqueta més bé, tot i que el tenen molt ben acondicionat, i molta, molta, molta canya. Des d'aquí tornem a trencar una llança un dimarts més per la gent d'Incivic Zone. Anem acabant, senyor?
Anem acabant, i avui us parlarem de la cançó abans de posar-la, perquè així acabarem el programa amb la cançó fantàstica i amb el grup Jethro Tull, que és una petició que ens ha vingut de la consciència.
La veu de la consciència.
La cançó que posarem es diu Aqualung.
Mm-hmm.
I per el que he sentit abans, ve a ser com el Bohemian Rhapsody de Jethro Tull, eh?
Si vols t'assessoro una mica més bé.
Assessorem i llavors ja despedim.
Doncs mireu, la cançó Aqualung també dona nom al disc de Jethro Tull, que es podria considerar un disc de culte. Aqualung és de l'any 71, o sigui, fa 38 anys. Vull dir que tela marinera, quan ho sentiu, al·lucinareu, perquè diu això, ja es tocava fot 38 anys. Vull dir que sembla mentida. El Jethro Tull, l'estil musical de Jethro Tull es podria considerar com un rock progressiu amb tocs folclòrics, o sigui, flautes i flautes travesseres i coses així. Van començar l'any 68, igual que altres grans grups com King Crimson, Black Sabbath o Deep Purple. Vull dir que, per fer-vos una idea...
Una bona fornada.
Sí, un bon any. Jethro Tull està format per Ian Anderson a guitarra, veu i flauta travessera, en Martin Beer a la guitarra, en John Evans als teclats, en Cliff Bunker a la bateria i en Glenn Cornick al baix. Per més informació, escolteu el programa la setmana que ve.
Exacte.
Xavi, ens enxufes l'Aqualung?
Us enxufo l'Aqualung, però diem adéu abans quasi, i així ja podem... ens centrem completament amb la cançó.
Ja podem dir adéu, doncs. Fins aquí el barbitúric d'aquesta setmana. Ha estat un plaer una vegada més, aquesta vegada sí, poder estar nosaltres dos amb la gran col·laboració i assessorament.
Fitxatge, ja fitxatge de final de temporada. Eh?
De la nostra veu de la consciència, el senyor Lobo, aquí des de l'anonimat, però una gran col·laboració i un gran fitxatge. Des d'aquí moltes gràcies. Bé, senyors, ens despedim fins dimarts que ve. Esperem retrobar-vos a les 9 puntualets, com cada setmana, aquí al 107.2 de la FM. I per qualsevol història, doncs ja ho sabeu, ens podeu trobar tant a internet, a www.barbituric.blogspot.com, o si no, doncs podeu trucar al telèfon d'aquí a la ràdio mentre estem fent els directes, sense cap mena de problema. Res més. Moltes gràcies per la vostra... no assistència, però sí que... com ho podríem dir això?
Presència.
Presència radiofònica.
Continuarem preparant coses especials i de tot. Doncs vinga. Massa per fer.
Us deixem amb l'Aqualung de l'any 1971 de Jethro Tull. Fins la setmana que ve. Adéu, Xavi.
Bona nit.
Oh, Bends to pick a dog and he goes down to the bar.